Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
El Català de la Salut explicava que durant la primera setmana del mes de gener l'Hospital de Sabadell havia incrementat en un 37% el volum de pacients atesos. En xifres absolutes, el Taulí atenia 4.000 ciutadans, lluny dels 2.800 habituals. Però el virus de la grip no ha baixat i tampoc ho ha fet per tant la pressió sobre les urgències. Els treballadors de nou han tornat al salt crit al cel. És una de les qüestions que volem parlar avui amb el doctor Joan Martí, director general del Parc Taulí. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, li pregunto, les xifres que Salut explicava a Ràdio Sabadell d'aquella primera setmana de gener s'han mantingut fins ara?
Han baixat una miqueta, però no excessivament. I, de fet, la casuística... A veure, en número, en volum absolut sí que ha baixat, perquè va haver un dia en concret que vam arribar als 530 malalts i 130 ambulàncies en un dia, el qual és una xifra realment altíssima. Però també és cert que tot, o sigui, el que són els malalts amb patologia i amb edat avançada segueixen sent presents.
Agreujats, entenc, per el virus de la grip, no?
Sí, a veure, a grip circulant n'hi ha una taxa d'incidència alta, estem ara mateix al voltant de 300 per 100.000 habitants, i la casuística ha augmentat respecte a l'any passat de manera sensible. O sigui, així amb dades, nosaltres som Hospital Sentinella, que fem un sistema de detecció de la grip i així precoç i tal, i els comptabilitzem, i anàvem de l'ordre del 30% de casos, de més volum de casos fins a primera setmana del mes de gener, que l'any passat ha entrat una mica abans, ara haurà que veure si es manté al llarg dels propers dies.
Diria també, que s'ha viscut.
Voldria dir que fins i tot la gravetat de la pròpia grip es manté en nivells alts, o sigui, tenim tingut casos a l'UCI, casos de defuncions vinculats al procés gripal.
Per tant, això, hi ha hagut algun problema amb la vacuna? Bé, ja s'ha anat explicant, però sembla que la vacuna no ha aconseguit cobrir gran part de la població aquest cop.
Efectivament, la taxa d'efectivitat de la vacuna és més baixa que altres anys. Sembla ser que hi ha una mutació d'una de les formes que es presenta la grip i, per tant, la vacuna no pot actuar en tant en quant no la cobria. Tot i així, també ja es veu clarament que els casos greus, les persones que han estat vacunades són menys que els que no han estat vacunats.
Diria que s'ha viscut una situació de col·lapse a les urgències aquests dies amb la grip?
A veure, jo crec que ha hagut una situació de la paraula col·lapse, en fi, d'absoluta saturació a les nostres urgències, però que és un fenomen que s'ha produït a bona part dels hospitals del país, i jo crec que les notícies que hem anat veient han sigut bastant generals. És veritat, ha hagut una situació absolutament de saturació absoluta.
Quan esperen que pugui baixar la incidència derivada de la grip, se sap? Es pot saber d'alguna manera?
Home, hi ha elements de detecció. Nosaltres, no sé si científicament està molt provat, però normalment quan baixen els casos de virus respiratori en els nens, al cap d'unes... O sigui, en el pic dels virus respiratoris de nens, 2 setmanes després hi ha més major incidència de patologia respiratòria viral en els adults, i quan baixa, entre 3-4 setmanes post-baixada, també es normalitza la situació en els adults. També és veritat que aquestes festes de Nadal els nens estaven a casa, hi han hagut casos greus, però la casuística ha sigut menor, i per tant, en el moment que tornen a les escoles, és possible que es produeixi un factor d'aquests de contagi múltiple, no? Però bueno, haurà que veure-ho.
Què s'ha fet des de l'Hospital de Sabadell per fer front a aquesta situació de saturació que deia vostè?
A veure, d'entrada posar tots els recursos humans que han fet falta. Evidentment, les nostres estructures assistencials estan obertes i funcionen a ple rendiment. S'ha baixat l'estada mitjana. Les hores d'estada dels pacients a urgències han baixat i, per tant, hem sigut capaços de... Aviam, han baixat un 8-9% respecte al període de l'any anterior, no? del 16. Això permet fer una major rotació i donar millor resposta a les persones, però bueno, això no obvia el fet de que en determinats moments la incomoditat per als pacients, el per no estar, no tindre l'estructura adient per poder-los atendre, doncs s'ha produït, no? I això és evident. I a més això, quan tens molt ple determinades àrees d'urgències, doncs també fa que els treballadors estiguin incòmodes, encara que hi hagi en número puguin ser suficients, però no puguin treballar en les condicions adequades. Evidentment, a banda d'això, ja vam posar el dia 21 de desembre, si no recordo malament, vam obrir, vam transformar el que era l'antiga consulta externa d'oftalmologia en una àrea d'hospitalització. Això dona per 12 llits, que podem intentar ampliar, i en algun dia, de fet, s'ha ampliat fins a 16. Bueno, hem forçat les estructures. Fins i tot ha hagut un moment que hi havia pocs nens d'hospitalització pediàtrica i llavors hem habilitat un determinat nombre de llits de pediatria per atendre malalts adults. En fi, hem intentat optimitzar al màxim. Per una altra banda, també hem saturat o hem enviat tota la capacitat d'absorció que tenia les derivacions a l'Hospital de Terrassa, tal com ja venim fent. Aquest és un tema que sempre ens ha costat. Ara comencem a derivar amb més normalitat i l'oferta que tenim de 3 malalts diaris, doncs, més o menys l'anem omplint cada dia, i també hem tingut un procés de, bueno, una capacitat de numèrica de derivacions a l'Hospital General de Catalunya. De fet, l'any passat es va derivar moltíssim menys, però en l'època de grip tenim autorització del Servei Català de la Salut per poder derivar malalts. I la dificultat que hi ha hagut és que, en concret, l'Hospital General de Catalunya tenia estructura per poder ampliar la seva oferta, però no tenia personal per atendre, i en aquest sentit, doncs, bueno, la capacitat de derivació ha estat limitada.
És a dir, aquest any, per Nadal, s'ha tornat a derivar pacients a l'Hospital General de Catalunya, cosa que feia mesos, no?, que no es feia, perquè recordo que va venir al setembre i ens va explicar que feia molt, no?, que no es feia. Aviam,
des del mes d'agost no enviàvem ni un sol malalt mèdic, ni quirúrgic, feia molt més temps ja, però cap malalt mèdic. El que passa és que sí que ja de manera pactada vam dir, escolti, a l'hivern es manté una petita quota de derivacions, per poder sortir-nos-en millor quan ve la situació de màxima pressió, no? Perquè és cert que, aviam, nosaltres la capacitat instal·lada que tenim és limitada. Òbviament, el dia que puguem disposar de l'edifici d'hospitalització que anirà sobre urgències ens permetrà millorar, però avui tenim la que tenim, ho tenim tot, ja dic, tot obert, i en funció d'això, doncs, clar, ja preveient aquest tema, es va plantejar tindre un cupo de derivacions a l'Hospital General de Catalunya, preveient també que la capacitat de l'Hospital de Terrassa tindria un sostre.
Parlava vostè dels 12 llits. Els treballadors insisteixen que aquests 12 llits que s'han convertit en 16 no són suficients. Què els diria?
Pues estem d'acord. Aviam, precisament per això estem en fase de construcció, per d'una manera, o de poder construir dues unitats d'hospitalització, que seran 80 llits, i que això ja ens donarà un respir i això es notarà sensiblement, no? Per tant, estem d'acord. Vull dir, quan venen aquestes situacions, pues la cosa s'atura, i precisament per això, quan se'ns va plantejar per part de l'Ajuntament la possibilitat d'ajudar, el que nosaltres vam plantejar és de dir, escolti'm, d'entrada fer més llits.
Ara anirem a aquesta qüestió que també m'interessa preguntar-li, però els sindicats exposaven dues solucions que veien ells com a treballadors. Parlaven de traslladar les consultes d'urgències a l'edifici de Santa Fe.
Les consultes d'urgències?
Mhm.
Ara sí que no ho entenc, perquè les urgències en si no té consultes.
Uh-huh.
Per tant, no...
La primera atenció, entenem.
Ah, la primera atenció. Miri, això ja es va provar, hi va haver una experiència molt dolenta al Taulí, amb un cas dolent d'una defunció d'una persona que va entrar en baixa complexitat i després es va trasladar a un lloc més complex i va resultar que va haver una defunció per no poder-lo atendre. No crec que sigui la solució.
Em parlaven de consultes externes, perdó, he formulat malament la pregunta. Traslladar consultes externes a l'edifici de Santa Fe.
Bueno, no, miri, és com tot. Nosaltres a l'edifici de Santa Fe aquest any començarem a remodelar dues plantes per posar consultes externes, però no serà per donar més sortida a hospitalització interna, o sigui, transformar consultes externes del Taulí, de l'edifici Taulí, perquè les necessitats, les demandes que tenim de consulta externa són altíssimes. Aviam, miri, nosaltres aquest any hem engegat un programa d'atenció a la salut mental molt important. de fet, hem incorporat 30 professionals per poder resoldre unes necessitats que hi eren clamoroses en la nostra entorn, en la nostra ciutat i el conjunt de la comarca que tenem, no? I això sol representa una necessitat de 12 consultes. Estem intentant que vagin el màxim possible de professionals a atendre directament a la primària, però també tenen uns espais limitats. Però dic això, o dic, per exemple, el tindre que resoldre les necessitats de l'Hospital de Dia Oncològic, que es va dissenyar pensant que teníem la capacitat coberta fins al 2030 i avui estem saturats a l'Hospital de Dia per atendre els malalts oncològics, no? I per tant tindrem que ampliar-lo i llavors tindrem que desplaçar alguna consulta externa que avui tenim a l'edifici Taulí a l'edifici Santa Fe. Per això un dels projectes que tenim enguany és transformar dues plantes de Santa Fe que estan molt deteriorades, doncs, activar-les i posar-les en condicions d'ús.
I quan es podria produir aquesta reforma? Tenen un calendari?
A veure, la idea és, al llarg del 2018, tenir com a mínim una de les plantes ja habilitades per consulta externa, probablement al setembre estiguin fetes, però bueno, entre setembre i octubre, i la tercera ja veurem aviam si tenim temps, perquè aquí també hi ha un tema de temps i de diners, i hem de veure com ho podem fer.
S'ha de fer una remodelació molt gran?
Sí, perquè eren, aviam, Santa Fe és un edifici bueno, que es va concebir com es va concebir en la seva època, però estructuralment té molts dèficits i per tant s'han de resoldre tots els problemes de climatització, elèctrics, o sigui, no és només d'assentar i un tema de xapa i pintura per alguna manera, sinó que s'ha de resoldre estructuralment tot l'edifici.
Una altra de les qüestions que plantejaven els treballadors és que les pacients que estan a la zona de maternitat puguin compartir habitació per tal de deixar més llits lliures en casos com aquests, en casos de saturació com el que es plantejava.
Bueno, és una possibilitat. El que passa és que miri, nosaltres hem fet un projecte de tindre una atenció obstètrica com un projecte entès. Cada és un procés de confiança entre la dona i els professionals, no? I en aquest sentit hi ha una sèrie de connotacions que també significa que els professionals fan un esforç important, no? Aleshores, dins d'aquest projecte, què contempla? Dius, escolti'm, anem a fer el part el més a mida de la persona i el més natural possible, en general. Això significa que també ajusten l'estada de les parteres, no? A diferència del que passa amb altres hospitals, quan la persona, que anava a dir malalta, però una partera no és una malalta, la persona està 3 dies. Nosaltres estem anant per poder entendre precisament la individualització del llit cap a un procés de més curta durada del part. O sigui, l'estada que estan les persones és més curt. O sigui, és un projecte global que el que pretén també és ofertar una obstetrícia de qualitat i competitiva, de tal manera que davant de la caiguda de natalitat que hi ha, les persones no es vegin ni impel·lides a tindre que utilitzar serveis privats, si volen fer-ho que ho facin, però que no sigui per un tema d'estructura, i a més, bueno, que els hi doni el màxim confort i la màxima personalització en l'atenció. Aleshores, bueno, aviam, ens ho estem plantejant, ho estem analitzant com a situació extrema, però evidentment no seria el criteri normal de funcionament, per el que li dic, perquè és un projecte global on els propis ginecòlegs estan fent un esforç important. Si fessin l'estada mitjana que fan en altres hospitals, els llits estarien saturats i doblats. Per tant, jo crec que en aquestes coses hi ha un equilibri entre professionals. I això no quita que diguis, bueno, un dia estigui tot absolutament a rebentar, puguem fer alguna acció d'aquestes, però no tindria que ser el normal. Sí que hem fet accions especials, per exemple, durant aquests dies de Nadal, bona part dels llits de pediatria els hem transformat en llits d'adults. I no és una cosa que ens agradi, però evidentment havien pocs nens hospitalitzats, doncs vam utilitzar aquests llits.
Parlava de les obres d'ampliació de les urgències, d'aquests 80 llits que han de sortir d'aquestes obres d'ampliació. Amb aquests 80 llits, el Teolín tindria prou per no passar situacions greus en casos de grips, per exemple, col·lapses, saturacions?
A veure, el que estic segur és que millorarà la situació global de saturació durant tot l'any. Ara bé, o en conjunt de l'any. Quan vinguin epidèmies d'aquestes, que entrin 130 ambulàncies, etcètera, etcètera, serà suficient? La perspectiva és que no, que haurà que prendre també mesures addicionals i fer més coses, perquè o sigui, el que no es pot és dimensionar un hospital pensant al màxim, pensant que algun dia estarà per al dia que estigui ple. El que sí és veritat és que millorarà de manera sensible la situació durant el conjunt de l'any i, evidentment, els malalts que tenim pendents d'ingrés, per dir una manera d'urgències, baixaran de manera també considerable. Dins d'això, articularem o mirarem d'articular fórmules el més eficients possibles per atendre els malalts. Per exemple, nosaltres tenim una unitat de curta estada amb 20 llits que és molt, molt eficient i té una estada realment curta, dos dies, tres dies màxim dels malalts, i això, aquesta unitat de 20, la passarem a 40. O sigui, intentarem que doni la màxima resposta als pacients. Ara, això tindrà que anar acompanyat, evidentment. El tema de les urgències té que anar acompanyat d'altres accions amb components socials. Aquí no oblidem que els cuidadors de persones grans doncs cada cop és més, hi ha més dificultats per tenir la pròpia família que treballa, etc. O sigui que no és un tema fàcil, per tant hi ha un tema, diem, social a veure com s'aborda, i després hi ha una sèrie de dispositius de suport sanitari a banda dels que dona primària, més intensos, més intensius, sobretot per a aquells malalts que estan en fases més delicades. De fet, nosaltres ens estem plantejant ja incorporar una unitat destinada a atendre aquests malalts que sabem que al llarg de l'any faran 4 o 5 ingressos. Doncs intentarem que domiciliàriament fer accions perquè no calgui que no requereixin l'ingrés dels malalts. I això que ens passa a nosaltres, pensem que és un tema que té que aplicar. Es tindrà que anar a fer accions a conjunt de Catalunya, vull dir, no és un tema únic, perquè hi ha un factor que és l'envelliment de la població, que evidentment fa que pensem d'altres maneres o tinguem de pensar d'altres maneres, i aquí el rol que juga i que tindrà que jugar l'atenció primària és essencial.
Anem a les obres d'ampliació d'aquestes dues noves plantes damunt de les urgències. S'està complint el calendari, doctor Martí?
Bueno, hi ha un petit desajust, però un molt petit. Setmanes. Pensem que un concurs públic d'aquesta dimensió té les seves dificultats, però sí puc dir que el 2 de gener es van acabar la presentació d'ofertes per part de les empreses que han de construir. La veritat és que s'han presentat 9 empreses i totes, en principi, empreses qualificades i de bon nivell. Ara estem fent el procés de selecció tècnica. Adjudicarem el dia 30, en principi, de gener, i la nostra idea és que al mes d'abril, a primer, si és possible, estiguin instal·lades les grues ja per començar a construir.
S'està pensant en com es farà la convivència entre aquestes obres i les urgències?
Òbviament. De fet, el projecte arquitectònic ja ho preveu així, es va plantejar així, i ara haurà que veure quines són les solucions tècniques que aporten les empreses. Però, evidentment, fins i tot és un dels criteris de selecció, és la mínima afectació sobre les urgències.
Amb aquest calendari que ens posava ara damunt la taula, es compliria la previsió de que estiguin llestes a principis de l'any 2019?
Difícilment. Millor es pot fer que una de les plantes sí que ho estigui. Ja dic, un dels elements que valorarem és el compromís a anar ràpids a construir, i aquí sí que hi ha fórmules constructives que poden tindre un impacte. No és el mateix fer una construcció clàssica, que et vingui una empresa que et digui, escolti, miri, ho faré amb panels prefabricats, que ja els venen i els munten i tal. És el que hem de veure. O sigui, hi ha una certa incertesa. Nosaltres, per si un cas, hem donat un temps màxim d'execució d'entre 12 a 15 mesos, perquè també entenem que el que no pot ser és forçar molt la màquina que construeixin i que després no estigui ben construït.
Clar, 12 a 15 mesos vol dir que compten.
Ens aniríem al maig.
Maig llarg, perquè si l'abril comencem a posar grues i són 12 a 15 mesos...
Des de l'adjudicació. Però bueno, ja dic, anirà just. O sigui, si parlem del maig, anirà just.
Respecte, per tant, la campanya de la grip de l'any que ve, encara estarem en una situació similar a d'aquest any.
Evidentment. Sí, des del punt de vista estructural no serà massa diferent. També és veritat que no sabrem quina virulència de malaltia haurà, i també nosaltres, ja dic, posarem una sèrie d'accions complementàries, perquè és veritat que vam engegar els 12 llits aquests, però estem treballant amb altres accions. Com li deia, engegarem aquesta unitat d'atenció domiciliària a malalt multireingressador. Estem analitzant la possibilitat d'obrir un hospital de dia dirigit exclusivament a malalts geriàtrics amb patologia avançada.
I on s'ubicaria aquest hospital de dia?
A l'Albada, a l'edifici Albada, que ja en tenim un que està amb un baix rendiment i és destinat a un altre tipus de malalt, i el que farem és una transformació cap a un plantejament sanitari més intens, més intensiu. I això permet una cosa, que és, per exemple, des de l'atenció primària, quan hi ha dubte sobre un malalt, si ha d'ingressar o no, en comptes d'enviar-lo a urgències, poder-lo enviar allà, que es faci una valoració, i si cal ingrés, que ja es faci directament a l'edifici Albada, que és on tenim els llits aguts de malalts d'edat avançada, poder-lo ingressar directament sense que passi per urgències.
Ara parlava vostè de la valoració, és un altre dels temes que s'ha parlat, de si la gent que va a urgències en moments com aquests, realment és gent que hauria d'anar a les urgències hospitalàries, hauria d'anar als centres d'atenció primària. En aquest sentit, han detectat que cada vegada hi ha més conscienciació d'on hem d'anar quan ens trobem d'una determinada manera?
Sí, a veure, nosaltres quan entra un malalt li fem un triatge. O sigui, una infermera especialitzada fa una anàlisi de quina és la complexitat i gravetat del malalt, evidentment per orientar-lo, dirigir-lo i veure si cal fer una actuació immediata o pot esperar. Aleshores, dins d'això, nosaltres qualifiquem els graus de complexitat de l'1, que és el més complex, malalt altament complex, que se l'ha d'atendre immediatament, els 5, que serien de baixa complexitat. Els malalts de nivell 5 ja portem anys, i aquest any 2017 han baixat un 11%, o sigui que l'evolució realment és bona. Van incrementant-se, per contra, els 3 i 4, el 3 és el que es diu que clarament seria hospitalari, i el 4 estaria entremig, segurament en un altre àmbit, probablement el COAP o la pròpia primària els podria atendre.
Doctor Martí, moltes gràcies per haver-nos atès, el director general de l'Hospital de Sabadell. Teníem més coses a les que parlar, l'haurem de convidar un altre dia per parlar d'altres aspectes. No, les urgències, òbviament, amb aquesta campanya de la grip, teníem moltes preguntes per fer-li. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres, i evidentment estic disposat a venir perquè tenim molts projectes i moltes ganes de fer coses per atendre millor a la població de Sabadell.